Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? És dimarts, dia 17 de gener del 2023. El canvi d'entrenador al centre d'esports ha canviat també l'estil de joc dels arlequinats. La impressió ja era aquesta, veient el primer tastet de l'era Miqui Lladó amb les victòries en Lliga contra el Bilbao Atlètic i l'Atlètic Balears. És veritat que tot queda un pèl condicionat per la mitja hora jugada en inferioritat a Palma, tenint en compte el temps afegit, però malgrat tot, els números no enganyen. Més aviat al contrari, les estadístiques corroboren aquesta idea d'un joc més simple, potser menys vistós, però d'assumir també menys riscos. El centre d'esports fa moltes menys passades, però moltes menys, que no passen els primers 17 partits. Té molta menys possessió, menys d'un 37% en les dues primeres jornades amb Lladó. Fa menys passades enrere, també, i gairebé el doble de desplaçaments al llarg. I en el terreny defensiu, més pilotes interceptades, molts més refusos i més faltes que fins ara. És només un tastet, però prou significatiu del que és aquest Sabadell més pragmàtic, més directe, de trenar menys les jugades, però sobretot fins al moment, i que duri molt més efectiu.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Un dia més, al control de sol, Toni González.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que les noves eleccions a la Federació Catalana de Futbol ja tenen data definitiva. Les votacions es duran a terme el dilluns, dia 13 de febrer, de 10 del matí a 7 del vespre. Serà la repetició dels comicis del passat mes de maig, guanyats pel sabadellenc Joan Soteres. El Tribunal Català de l'Esport ha obligat a refer-les després d'haver detectat 175 vots nuls. Les candidatures alternatives ja han protestat per la data, un dilluns, d'aquestes noves eleccions. Ingrid Hengen-Nast ha estat renovada al Barcelona fins al 2025. La futbolista noruega se suma a Caroline Graham Hansen, que ahir va allargar el seu vincle fins al 2026. A la primera masculina, el duel d'urgències entre equips en descens va acabar amb un polèmic empat a un entre el Cádiz i l'Elche. L'equip il·licità va empatar amb un gol en fora de joc que el VAR no va veure. El comitè tècnic d'àrbitres ja ha anunciat que prendrà mesures disciplinàries que afecten a les designacions ja fetes i reclama, igual que va passar la Supercopa d'Espanya, el videoarbitratge en fores de joc, que sigui sense tenir en compte la vessant manual, la vessant humana, que pot arribar a errors com el que vam veure ahir. A tot això, avui s'enceten els vuitens de final de la Copa del Rei de futbol masculí, amb dos partits, Real Sociedad Mallorca a les 7, a la B Sevilla a les 9, demà a les 8 l'Espanyol visita l'Atlètic Club, dijous a la mateixa hora Ceuta-Barça. I per últim, en tenis, Garbiñe Muguruza ha quedat eliminada a la primera ronda de l'Obert d'Austràlia. La belga Elise Mertens li ha remuntat el set que havia guanyat la hispano-veneçolana de sortida i se l'ha acabat adjudicant en un partit que ha durat 2 hores i mitja. Muguruza no guanya des del mes de setembre. Carreño i Davidovich sí que han passat ronda al quadre masculí. Va, completem sumari.
Què es comenta la recepció?
Farem una mica de números comparant el joc de Miqui Lladó i el de Gabri Garcia. Tindrem el comiat d'Eudald Vergés i una entrevista amb Isma Atumant. Avui, dia de Copa Catalunya de Futbol Sala, el Àtico Natació Sabadell. També tindrem futbol juvenil territorial i ahir en Terrafeta en directe.
L'actualitat de la primera ref.
Carlos Ramos rescindeix a l'Atlètic Balears i fitxa per la U de Logroñés de Xavi Boniquet i segurament en breu també d'Eudald Vergés. I Raúl Agné s'ha acomiadat del Nàstic.
Fin de trayecto, me bajo en esta parada. Parada 63, crec que és per estar orgullós. 63 partits.
Final de trajecte, 63 partits, deia Raúl Agné. Sona Iñaki Alonso després que es torcés la negociació amb Munitis. Encara res confirmat. Àlex Bernal del Córdoba a l'Eldense, el grup 2, el líder, el conjunt alacantí que es reforça. I a més, des de les 12 en marxa, un amistós al Pinatar Arena, Real Murcia, Paderborn.
Han parlat en les últimes hores...
Manuel Vizcaíno, president del Cádiz.
Yo esperando que me devuelvan mis dos puntos que me han quitado. A ver si era en algún charter de estos que viene de Arabia... Luis Rubiales trae mis dos puntos porque a mi m'hacen falta para salvarme.
Paraules del president gadità, el larguero, a la cadena SER, i a més, Pol Valera, jugador de la selecció d'handbol que ha substituït el sabadellenc Ian Tarrafet al Mundial.
Es que he llegado, estaba ayer en Londres con la pareja y he llegado hoy a las 3 aquí, ya comiendo, he estado con él haciendo un poco de vídeo en la libreta un poco, me ha recordado las jugadas un poco y hoy, bueno, los compañeros también me han ayudado mucho a recordar un poco el esquema del equipo y ya está.
De quin partit no estarem pendents.
Segona divisió grega, d'aquí a mitja hora arrenca el Pro Odeftiki contra Episcopi.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant dos exarlequinats, Toni Lao, d'una banda, de l'altra, l'exentrenador Juan Carlos Mandià.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Deu minuts clavats per sobre de la una, en directe a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell, amb el Sergi Garcés entrant a l'estudi 1 de Ràdio Sabadell. Sergi, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Amb un dia de contrastos al centre d'esports, en la faceta futbolística, en el dia a dia de la primera federació, avui dia de descans, avui dia sense entrenament, abans d'iniciar el cicle que portarà l'equip diumenge a quarts de cinc a enfrontar-se a l'Alcoyano a la Nova Creu Alta. En canvi, el dia tranquil contrasta amb la feina a les oficines.
A les oficines, físicament aquí a l'estadi, i algú que té feina també en distància. Després en parlem, perquè tenim el director general a Madrid, a les Roces, en aquesta reunió dels clubs de la primera federació, però en parlem de seguida, perquè evidentment segur que ens interessa molt més a tots plegats els moviments, o com a mínim, la feina de telèfons, de trucades que s'està produint al llarg dels últims dies, i avui no és una excepció, a les oficines de l'estadi de la Nova Creu Alta.
Feina també a la redacció de Ràdio Sabadell. Avui portes noms i vas de cara a barraca, eh?
Sí, bé, com a mínim opcions. Més que noms...
Home, noms propis ja.
Sí, però
no que estiguin fets.
Correcte, aquestes opcions... He fet allò un petit recull del que s'ha dit per aquí, del que s'ha dit per allà, d'altres informacions amb les quals també treballem en primera persona aquí als de Ràdio Sabadell, i per posar una miqueta en situació allò que fa dies que li anem donant voltes, no? Aquestes prioritats que té la direcció esportiva del Centre d'Esports Sabadell a l'hora de reforçar l'equip en el mercat d'hivern. No sé si començar per les més immediates, com a mínim, en quant a urgències o prioritats, per fer-me pesat un altre cop amb el terme, de l'equip. Dos noms propis, ara mateix, entre els que més destaquen per reforçar l'eix de la defensa. Jordi Pola, el jugador ara de l'Sporting de Gijón. Aquesta seria una opció que ja hem vist, bé, sense anar més lluny, és un nom que repetim gairebé cada dia, el de l'Àngel García, el de Cazurreando.
Un jugador jove, 22
sí,
anys, eh?
Sí, un perfil jove, sub-23, bé, és una de les opcions amb les quals treballa el club.
Barceloní, per cert, jugar a l'equip asturià, però d'aquí.
Hem de recordar, per fer-nos també pesats un dia més, que el Sabadell, a dia d'avui, entre les entrades i sortides que s'han produït, bé, l'entrada i les sortides que s'han produït, li queden tres fitxes sènior per omplir, o les té alliberades, i una de sub-23, val? Aquest és el panorama. Ja tens aquest altre nom, perquè és un nom que estava també allò en la rumorologia, però per acabar-ho de situar, Nico Gorosito, exjugador...
d'Albacete.
Correcte, exjugador de l'Albacete, entre molts altres, però entre ara mateix sense equip, es va quedar sense equip en el passat mercat d'estiu. És un dels que, no sé si posar-lo ni tan sols en el interessa o no, però en tot cas, que si no passa res estrany, s'entrenarà uns dies a les ordres de Miqui Lladó, també per veure com es troba físicament. I, evidentment, ni que sigui per ser un jugador experimentat com ho és, doncs que pugui arribar a interessar a la direcció esportiva del Sabadell. Hem de dir, però, que té ofertes per anar a l'estranger. Per tant, que aquí la situació es podria complicar, però aquí deixo aquest nom, ho dic perquè demà segurament serà un dels noms que es repetirà, perquè si no passa res estrany a les pròximes hores...
Es vestirà de curt,
no? Es vestirà de curt, algú el podrà veure entrenar-se a Sant Oleguer, i abans que això agafi a contrapeu a més d'un i de dos, que sàpiguen aquesta situació. Per tant, he situat a l'eix de la defensa amb aquests dos noms propis. Migcentre, que és una altra de les prioritats que té marcada allò en vermell i subratllada la direcció esportiva del Sabadell. Un ja en vam parlar ahir, també l'anunciava el company Ángel García, el de Villahermosa, aquest jugador de l'Espanyol, ho explicaves ahir també, Adri, i es va parlar també al Tribuna Preferent, una operació complicada perquè ara com ara el jugador, tot i que està en disciplina o està en dinàmica de primer equip, però és jugador de l'Espanyol B, no acaba de veure molt clar. Hem de recordar que l'Espanyol B està fent un altre cop una temporada molt bona, amb opcions serioses de poder pujar de categoria, i no acaba de veure molt clara la sortida, que això no significa que arribat al final del mercat, si l'Espanyol ho necessita, si el Sabadell apreta i si entre tots l'acaben de convèncer, pugui acabar venint al Sabadell. Però ara com ara, complicada. I un altre nom propi d'un altre filial, en aquest cas un filial però que està jugant, l'únic filial de fet que està jugant al futbol professional, bàsicament el Villarreal B, el de Liberman Torres, també un jugador jove, sud-americà en aquest cas, a les ordres de Miguel Álvarez, i també és un dels objectius, o com a mínim està en allò que es diu a la pissarra puntadet com a nom propi.
20 anys i d'una localitat que a mi m'encantaria que narressis alguna jugada dient el de Xuxufundi. Xuxufindi, és equatorià, Liberman Torres.
Això són les prioritats. A partir d'aquí, jugadors d'atac. Sé que, bé, de fet, em sembla que ho llegíem els companys del diari Sabadell parlant d'un jugador extrem. En el cas de nosaltres, com a mínim, encara ho focalitzem molt a l'eix de la defensa, i ara ho explico, a l'eix de l'atac, el punta, un nou referència. No sé si mai diries quin és el nom que torna a aparèixer. Ho dic perquè de tant en tant va sortir, i a mi personalment m'il·lusiona.
No, no me n'amago, li vaig dir la setmana passada en directe directament amb ell. O sigui que
un
ex-Balearico.
Protagonista a l'Hotel Suís no fa gaire. Doncs bé, no és descartat, tot i que és complicat, abans de que alguns com jo ens il·lusionem massa ràpid amb la història, Manel Martínez. Aquí està, Manel Martínez Bel, per
sí,
diferenciar de...
Manel Martínez, el ripolletenc.
De l'Oso, Manel Martínez...
El Panzer està jugant, jo crec, amb els veterans,
amb els
tant
veterans.
En quant, no?
Sí, tant de l'Espanyol com del Sabadell. Va alternant una miqueta les seves aparicions. De fet, ara fa uns dies, crec que va ser el partit dels socialistes
de Ripollet, no?
Sí, el van anunciar com un dels integrants de la seva llista de cara a les eleccions municipals d'aquí, del mes de maig, que el tenim a tocar. Però bé... L'altre Manel Martínez, el jove, el fill de Manolo, jugador del Barça, que va ser protagonista aquí a l'Hotel Suís, els vam tenir els dos, pare i fill, parlant un dia, ara fa uns anys ja, però torna a aparèixer a les travesses.
Està per aquí, està Cabrera, diria,
correcte,
perquè havia estat a Uzbekistan fa dos mesos que no ha jugat.
L'altre dia veiem bàsquet de l'Eurolliga al Palau Blaugrana, sense anar més lluny, això és el que té les xarxes socials. Insisteixo, està a les travesses. Operació fàcil, gens ni mica, complicada, sobretot per un aspecte econòmic, però és el que interessa. I a partir d'aquí, per això deia abans lo d'explicar o matisar, si el Sabadell no aconseguís tancar aquesta opció de davanter centre, no descarten anar a per un segon punta, és a dir, un mitja punta, allò que es diu, per darrere, un jugador que pugui actuar per darrere del punta, o fins i tot anar-se'n a l'extrem, anar a buscar un jugador d'atac, però perfil més de banda. Però, de veritat, insistim, i per a risc de fer-nos pesats, la prioritat continua sent la de buscar un nou, que evidentment és més complicat perquè el mercat és més reduït, i dos, és complicat perquè l'economia, tot i aquesta suposada o futura injecció econòmica que sembla que podria arribar per ajudar en el mercat d'hivern, doncs home, buscar un davanter ja saps que sempre és la peça segurament més valorada, més difícil de trobar i la més cara de pagar quan vas al mercat.
La més cotitzada, sí senyor. Tres fitxes lliures sènior, una de sub-23... Quatre sortides ja confirmades. Ahir a aquesta hora dèiem que la d'Eudald Vergés era pràcticament imminent i es va confirmar a primera hora de la tarda. No s'ha fet oficial encara la seva arribada. De fet, no està signada encara. Com ha cedit, perquè continua sent jugador de l'Andorra, a la UD Logroñés. Per tant, serà company de Xavi Boniquet si res no es torça i hauria de ser també bastant imminent aquesta arribada a les Gaunes. És la quarta sortida del que portem de mercat i no se n'esperen moltes més de moment.
Sí. Sí, ara com ara no hi ha cap opció molt, molt calenta, allò que es diu molt, molt avançada en quant a possibles operacions. És cert que continua havent-hi noms a l'aparador, això no podem amagar, i de fet ningú no ho amaga, però també és cert que, a diferència de les operacions que hem vist fins ara, la de Sergio Montero, la de Juan Delgado, la de Pelayo Suárez, i ara l'última, aquesta d'Eudald Vergés, en la qual hi ha hagut aquesta part de predisposició dels jugadors per trobar sortida, i han tingut mercat per acabar trobant sortida, les altres opcions encara estan allò molt, 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 molt per fer, molt, molt, molt verdes, que es diuen aquests casos.
L'enganxàvem encara a Barcelona. Eudald Vergés, avui ens hem acomiadat amb ell.
Sí, ha tocat acomiadar-lo. Aquests dies ja ho hem fet amb els altres tres jugadors que han deixat la disciplina del Sabadell en aquests últims dies, setmanes, i avui també ho hem fet amb el de Torelló. Comencem per escoltar-lo una miqueta, explicant allò, el punt de partida, no? Per què, les raons de la seva sortida, quins arguments ha trobat a l'hora de justificar o de voler trobar aquesta alternativa per acabar la temporada 22-23, i en aquest cas Eudald Vergés ha deixat molt clar que tot es remet a una conversa personal que va mantenir amb Miqui Lladó en el moment que el Sant Cugatenc es va fer càrrec de l'equip.
Amb el canvi d'entrenador vaig voler parlar amb Miqui i veure com veia la meva situació per saber com estava. Al final jo, el que dius, estant cedit, crec que és una situació diferent. A mi m'interessa tenir el màxim de minuts possibles. Miqui em va dir que no els tindria i vam decidir buscar una sortida. A partir d'aquí hem anat mirant el mercat, com evolucionava tot, com anava el Sabadell i així, i finalment hem decidit sortir d'aquí i trencar la sessió.
Bé, doncs aquesta la primera, el per què, no? Allò tan fàcil de com és que Eudald Vergés, tot i que ha anat alternant minuts, és veritat que ara en les darreres jornades Juanmi Carriol li ha guanyat aquesta partida, per dir-ho així, al lateral esquerre, però si haguéssim fet números un mes abans, per dir-ho d'alguna manera, la cosa estava molt equilibrada i, de fet, diria, Adri, ara jo, ja saps que jo pels números soc bastant, allò, bastant lent, diria que fins i tot Eudald havia jugat més minuts que Carriol en el que portàvem de temporada. Però bé, ha tocat també fer balanç del seu breu pas pel Sabadell, aquests pocs mesos que al final que ha estat a la disciplina del Centre d'Esport Sabadell. Vagi per endavant que tot han estat bones paraules, paraules d'agraïment, de satisfacció, el fet d'haver jugat en un històric com el Centre d'Esport Sabadell i d'haver tingut aquesta oportunitat de tornar a sentir-se per moments important, però aquí és on hem trobat una miqueta, on ell ha volgut marcar una miqueta la clau, no? Venia sense massa confiança de la seva etapa a l'Andorra, volia trobar aquest recuperar sensacions aquí al Sabadell, i per posar-li algun pero a la història, diu que, evidentment, el no haver tingut continuïtat és el que no l'ha acabat de deixar gaudir exactament del tot d'aquesta experiència al Centre d'Esports.
A mi m'agrada mirar sempre els partits després, analitzar-me molt, i soc molt exigent a mi mateix, i sí que crec que en alguns aspectes potser hauria d'haver fet diferent, però tampoc m'arrepenteixo de res com ho he fet. Sincerament, jo ja vaig avisar quan vaig venir aquí que venia amb poca confiança, que l'havia d'anar recuperant a poc a base de minuts, i crec que no he tingut la continuïtat com per millorar això, tot i que els últims partits que vaig jugar crec que vaig estar a un bon nivell.
Sincer, a l'hora d'explicar-se sí, sí, sí. Eudald Vergés, explicant el seu panorama des que va sortir des d'Andorra i dient, bé, m'ha faltat aquest punt de continuïtat per mostrar més encara el que puc fer, tot i que estic content amb els últims partits que he fet. I, de fet, ha sorprès també com ha parlat de la segona volta que ens espera aquí a Sabadell.
Sí, ha parlat del futur del seu ja exequip. I en aquest sentit, diria que no s'ha sortit del guió que hem sentit en altres exjugadors ja del conjunt arlequinat, donant per fet allò que en parlàvem els últims dies, d'aquest grup sa, d'aquest grup molt unit, fins i tot en moments molt complicats com ha viscut la plantilla, primer entrenada per Gabri i ara des de fa algunes setmanes entrenada per el Miqui Lladó, i com dic, no ha defugit aquest discurs de parlar de bon grup, de bones sensacions i també d'una millora, diu, evident, amb l'arribada de Miqui Lladó, d'haver trobat aquesta, o d'haver donat amb aquesta tecla que fins ara l'equip no havia acabat de trobar. Ell ja s'ho ha mirat una miqueta més des de fora, però això sí, s'atreveix fins i tot, diu que ell era dels que ja ho anava repetint dins del vestidor, fins i tot a risc de fer-se pesat amb els companys, ha arribat a parlar fins i tot de les possibles opcions, al tanto, de play-off del Centre d'Esports.
Sempre ho deia dins del vestuari, que al final ja no m'ho deixava ni dir, perquè cada cop que ho deia anàvem a pitjor, però jo sempre deia que crec que aquest equip era capaç de fer play-off i podria fer play-off perfectament. Una lliga tan apretada mai se sap, però sí que els veig bé, han canviat molt l'estil de joc, és un estil de joc que no és tan vistós, que no és tan agradable de veure, però que de moment, pels dos resultats que s'ha demostrat, és efectiu. I jo veig l'equip bé, al final hi ha grans jugadors, gent jove, i era qüestió de que arrenqués, i es veia que faltava poc perquè arrenqués l'equip, i ara sembla que ha arrencat. Tot i això, a una lliga tan apretada és qüestió de dinàmiques, de guanyar dos partits, estàs o tres, estàs a dalt, perds tres i estàs a baix de tot.
Aquest el futur del Sabadell, el seu personal, a l'espera de confirmar el fitxatge pel Logroñés, tenir més minuts.
Sí, 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 és aquest el que busca al final. De fet, tots els jugadors que acaben marxant d'un equip, el que estan convençuts és que trobaran en l'altre el que els hi ha mancat. Ho sentíem de Juan Delgado, ho sentíem fins i tot de Pelayo, no? A l'hora de dir, bé, hem tingut el nostre moment, hem tingut les nostres oportunitats, ara espero trobar aquesta continuïtat, més que oportunitat, continuïtat. No ha volgut parlar obertament de l'UDL, no ha volgut referir-se concretament a la Unión Deportiva Logroñés, tot i que, insistim, es va dir des d'un primer moment i sembla prou evident que acabarà jugant el que resta de temporada a les Gaunes. I això, deixant clar que ningú no li garanteix els minuts, en aquest cas Nacho González serà l'encarregat de donar-li o no aquests minuts en el conjunt de La Rioja, però sí que té clar que s'hi ha de fer una carta de petició, per dir-ho d'alguna manera, tenir continuïtat, tenir un paper més protagonista és el que desitja pel que resta de temporada.
Crec que a cap lloc et poden assegurar que jugaràs tot o que siguis el titular. Crec que si t'ho asseguren és una equivocació i ja s'ha vist aquest any aquí amb el Sabadell. Al final tothom juga, hi ha competència i més al mercat d'hivern, que vas a un equip que ja té el seu 11 i tu has d'entrar des de fora. Però sí que la idea és anar a un equip on pugui ser més protagonisme, on em senti còmode i pugui jugar al futbol com m'agrada a mi.
Doncs igual que Juan Delgado, un Eudald Vergés que, si res no es torça, tornarà a la nova Creu Alta, no amb la Nucía, com en el cas del davanter d'Elda, sinó que ho farà a la segona volta a les files de la Unión Deportiva Logroñés. I serà abans que Juan Delgado d'aquí a un meset. Repassem algunes dades ràpides, per cert, una comparativa que hem fet avui entre el Sabadell de Miquillador i el de Gabri Garcia, que sorprèn i molt, o com a mínim ve a destacar aquestes diferències que hem vist potser sobre el paper sense entrar-hi tant al detall, però que després quan veus els números corrobores que el Sabadell té un altre estil ara mateix. Per exemple, el de la possessió, tant com se n'ha parlat, veníem d'un 58,5% contra Osasuna Promeses, havíem arribat, per exemple, en l'últim mes al 65% de pilota contra el Real Unión. Quina diries que va ser la possessió, per exemple, Sergi, del Sabadell en els dos primers partits de Miquillador?
Home, diferenciant, que entenc que l'Atlètic Balears devia baixar respecte a Bilbao Atlètic, no?
Sí, una mica, però
sí,
tampoc
una mica
excessiu.
No sé, 40, 30 i escaig.
32,8 a Palma, 36,8, 4 punts més a casa contra el Bilbao Atlètic.
Doncs em sorprèn molt la del dia de l'Atlètic Club. És cert que vas estar molts minuts per davant del marcador, però no hagués dit ni molt menys aquesta xifra.
Passades, per exemple, al llarg d'un partit es van fer 196 a l'Estadi Balear, 252 contra el Bilbao Atlètic. Si agafem els altres 17 partits amb Gabri, mai s'havia fet tan poques passades durant un partit, i el dia que menys, 310, estem parlant gairebé d'un centenar més, el dia de la Real B, que va ser un plantejament bastant més defensiu,
sí, sí,
del que acostumava a fer el de Sallent, arribant, per exemple, l'últim mes, no sé, per sobre de les 500, el dia de Tajonar, el del Real Unión o el de la SDL. Si parlem de passades enrere, el Sabadell de Lladó ha fet 25 contra el Balears i 38 contra el Bilbao Atlètic, veníem de 77 contra Osasuna Promeses, 73 passades enrere a Múrcia, 76 contra el Real Unión i una mitjana de més de 60 en el que portem de Lliga. I si mirem desplaçaments al llarg, aquí ha anat a més clarament el tema. Mitjana de 11,8 en el que portem de Lliga, en els dos partits de Miqui com a primer entrenador, 19,9 a Palma, 20,6 del Bilbao Atlètic, del total de desplaçaments, per tant gairebé el doble de pilotes en llarg. Acabo amb alguna dada així de defensa. Refusos, la mitjana de pilotes rebutjades pel Sabadell, 13,47 a la Lliga, 32 a Palma, que és veritat que amb un home menys, molt tancadet, molta centrada, etc. Però també el dia del Bilbao, 17, per tant, 4 per sobre de la mitjana. Faltes, moltes més que no pas fins ara, 15 de mitjana, 18 a Palma, 25 a casa contra el Bilbao Atlètic, i pilotes interceptades, una mitjana de 38,5 per partit, a Palma 53 contra el Bilbao Atlètic 60. Per tant, més rocós l'equip i més solvent. La veritat, com a mínim així ho diu, les xifres de moment no tant en quant a gols a favor i en contra, sinó aspectes del joc.
Veig que no has posat les del partit del Manresa i això Miquillado t'ho tirarà encara, ja ho veuràs.
Aquestes aplicacions no recollien els partits amistosos. A tot això, ja que hem parlat ara del partit contra l'Atlètic Balears, el mateix Sergi Garcés a Mallorca va poder conversar amb un dels homes de la defensa. Ara que apuntàvem algun d'aquests aspectes al darrere, amb Ismael Atumán. Aquesta és la conversa en els budells de l'Estadi Balear.
Con Isma Tumán, de momento te pregunto, con la felicidad, porque hoy no se puede estar de otra manera que no sea feliz.
Sí, la verdad que sí, bastante contento por la victoria ante un gran rival, pero bueno, sobre todo contento por el grupo y por el esfuerzo de todo.
Y por esa sensación de peso de encima que se ha quitado este equipo en cuestión de dos semanas. Sé que la semana pasada todo el mundo lo daba casi por hecho, la obligación de hay que ganar sí o sí, rival directo, no se puede fallar. Quizá esta semana era casi todo lo contrario, era bueno, ya veremos, a ver qué pasa allí, y el equipo ha creído.
Sí, bueno, nosotros creemos bastante en el grupo. Desde un principio veníamos aquí a ganar, no veníamos a verlas venir. Y bueno, el equipo ha sabido sufrir y al fin y al cabo hemos sacado la victoria.
Y en un partido mucho más exigido, las cosas como son. Lo digo porque Bilbao Athletic, quitando los últimos 10 minutos, casi no inquieto. Hoy la verdad es que, sobre todo los que estáis atrás, aunque defiende todo el equipo, pero los que estáis atrás, sabíais que era una papeleta complicada, ¿eh?
Sí, bueno, nosotros veníamos ya... Teníamos en mente que era bastante complicado defender tanto a Dioni como a Miguelete y bueno, al fin y al cabo es esfuerzo de todos, nos ayudamos el uno al otro y al fin y al cabo lo hemos sacado.
Hoy, como decimos, había que estar 100% concentrado, como siempre, pero hoy con una exigencia mucho más alta. Has dado tú los nombres. No sé si cuando uno ve a Dioni, que viene de un hat-trick, que viene con esa sensación de la flecha para arriba, que se suele decir, uno está más mentalizado de todo lo que se le viene encima o no.
Sí, es cierto que ante rivales como Dioni, por ejemplo, si no tienes ese 100% de concentración, al fin y al cabo, si le das una mínima, pues sabes que te la puede liar en cualquier momento. Pero bueno, pienso que todos hemos estado concentrados 100% y al fin y al cabo, pues hemos sacado el objetivo.
Antes de que vaya a lo personal, el equipo ha crecido hoy. Lo digo no solo por el resultado, sino porque aunque esto hubiera acabado 0-0, que hemos estado a 2-3 minutos de que esto acabara 0-0, las sensaciones de ese crecimiento de autoconfianza, lo digo porque son dos porterías seguidas a cero, que eso siempre hace crecer, esa sensación de grupo, de todo el mundo trabajando, de todo el mundo esforzándose, no sé si te da a ti también esa impresión.
Sí, la sensación es buena, la sensación de confianza, al fin y al cabo llevamos dos victorias consecutivas, eso, creas o no, nos da bastante confianza y al fin y al cabo el equipo confía y se lo cree, ¿no? Ya hemos estado en una situación complicada anteriormente, pero bueno, hemos dado ese paso hacia adelante y bueno, estamos con confianza y a seguir partido a partido.
Alcoyano, en casa, empieza la segunda vuelta, hemos llegado al Ecuador fuera del descenso. Si alguien dijera, si aquí se acaba la liga, el objetivo está cumplido, al menos de lo que se dijo a principio de temporada, de, bueno, un año, entre comillas, de saber de la realidad, de saber que este equipo iba a tener que luchar y a sudar mucho, como lo está haciendo, pero llegamos a la mitad del camino. De momento con los deberes hechos, pero me imagino que con aquella sensación de que queda mucho todavía por recorrer.
Sí, al fin y al cabo empezamos la segunda vuelta, creo que queda mucho por delante. Hay que seguir, como te dije anteriormente, partido a partido y bueno, luchar cada partido como si fuera el último y estar todos unidos y seguir hacia adelante.
Alcoyano, en casa, un Alcoyano que parece que ha perdido gas, parece que está haciendo el camino a la inversa, ¿no? Empezó muy fuerte, cogió ahí un colchón importante de puntos, se vio en la parte alta de la clasificación. No sé si eso es un poco trampa, un poco peligro.
Sí, puede ser un poco trampa, pero al fin y al cabo le tenemos el mismo respeto a cada equipo y bueno, al fin y al cabo aquí en esta categoría te puede ganar cualquiera y bueno, ya veremos lo que pasa y a continuar.
Vamos a lo personal, como decimos, en ese rol, en esa importancia, en ese Isma Tumán, sentirse parte muy activa en estas últimas semanas, ya sobre todo también en la recta final de Gabri, pero con la llegada de Miki, ese consolidarse en esta línea de cinco que requiere de más efectivos y que tú eres uno de ellos.
Bueno, al fin y al cabo llevo varios partidos consecutivos jugando titular, eso creas o no, te da la sensación de confianza y de paso hacia adelante, pero bueno, todos lo estamos haciendo bien, todos entrenamos bien y no queda otra que seguir trabajando.
En un año que se presumía complicado, no sé si tú también lo estabas sufriendo eso en lo personal.
Sí, un poco, se sufre un poco, pero bueno, al fin y al cabo confiamos el uno en el otro y sabemos que tenemos que sacar esto hacia adelante y no nos queda otra.
Viendo ahora un poquito en la época que estamos, mercado de invierno, llega un compañero como Rigar, parece que va a haber más movimientos en estos próximos días. ¿Buena toda la competencia que vaya llegando?
Sí, siempre que sume es buena la competencia, no tenemos ningún problema. Si suma, pues bienvenido sea, ¿no? No hay ningún tipo de problema y bueno, como te digo, Rigar es un gran profesional, lleva una semana con nosotros y estamos muy contentos.
contentos con él. Y con ese último retoque defensivo que te decía antes, de volver un poco a esa línea de los tres centrales fijados con los dos carrileros, ¿ves al equipo también más cómodo en esa sensación a la hora de agruparse, de no exponerse tanto, como decía el míster al llegar, ¿no?, al hacerse cargo del equipo? Dijo, quizás nos hemos expuesto demasiado, quizás hemos corrido unos riesgos a veces excesivos para lo que es la categoría, que es tan de detalle.
Sí, yo creo que al fin y al cabo nos hemos adaptado bien a esa línea de tres atrás. Nos vemos más juntos y bueno, creo que no tenemos ningún tipo de problema jugar con cuatro o con tres, no hay ningún tipo de problema.
Te lo remato, y más hoy, por ejemplo, cuando ves que echan a César y dices, ahora sí, que entre comillas, entiéndeme, solo es ante el peligro, ahora lo que queda son media hora larga, se va a hacer muy larga, pero sobre todo aquí hay que seguir remando como hasta ahora.
Sí, es eso, sobre todo quedaban 20 minutos, creo, cuando han expulsado a César. Sabemos que dices tú, bueno, ahora se nos van a echar encima, pero bueno, al fin y al cabo tiramos todo hacia adelante y sabemos sufrir, ¿no? Hemos sabido sufrir desde el principio hasta el final y bueno, bastante contento con todo.
Vamos, la última, casi que me cuentes anécdotas internas. ¿Eres de los que ha pegado un sprint muy largo para celebrarlo? ¿Eres de los que se ha quedado un poco comedido? ¿Te lo esperabas ya cómo estaba el desenlace del partido, que llegara esta última acción o no?
No, la verdad es que no me lo creía, pensando que el árbitro iba a levantar el banderín de fuera de juego, pero ya cuando he visto que ha sido Walda, porque sabemos que está en una situación complicada, pues lo he celebrado doble, ¿no? Sabiendo que confío mucho en él y es un gran amigo, un gran compañero.
Una alegría doble, por lo tanto, o triple.
Sí, una alegría triple.
Buen viaje de vuelta.
Muchas gracias.
L'equip que tornarà demà a la feina, avui dia de descans, el de demà entrenament a Sant Oleguer per començar a preparar la visita de l'Alcoyano de 4:45 de diumenge des de les 4 al Sabadell en joc. Un partit que evidentment es perdrà per sanció César Morgado i estarem pendents també de com evolucionen els jugadors tocats. Demà, per cert, parla Ricard Pujol, presentació del de moment únic reforç en aquest mercat d'hivern. La seguirem també directe aquí a l'Hotel Suís. Ara que parlàvem de Morgado i també Isma Tomán ho feia, Sergi, l'última expulsió del Sabadell la tens clara. L'última expulsió d'un rival del Sabadell?
Mira, no faré la trampa perquè me la van explicar ahir d'aquella manera, però tira.
Antonio Romero, jugador aleshores del Costa Brava fa gairebé 11 mesos. Ho repassem amb aquest informe, amb la veu del Pere Gallifa.
L'expulsió de César Morgado a l'Estadi Balear és la quarta d'aquesta temporada per a un jugador del Sabadell. Per contra, no n'hi ha cap d'un rival. I, de fet, ens hem de remuntar gairebé 11 mesos per veure'n una. 26 de febrer de l'any passat, Sabadell 3, Costa Brava 0, expulsat l'exarlequinat Antonio Romero. Des d'aleshores, a Moja Ezarfani el van expulsar contra el Sevilla Atlético per protestar des de la banqueta, van fer fora Muguruza al minut 53 a Linares i ja aquest any, Alex Sala contra el Calahorra, Guillem Molina davant l'Eldense, Armando a Soria, que estava a la banqueta, i ara també Morgado a Palma. Fins i tot, si voleu sumar-n'hi un altre, el fisio Jordi Callís, a Tajonar, caient-li 4 partits de sanció. Si comptem els minuts en inferioritat, del Sabadell surt més d'una hora, ja que les de Sala i Molina van ser les acaballes. Concretament, 65 minuts més el temps afegit de 4 partits en els quals el centre d'esports ha hagut de jugar amb un home de menys des de l'última expulsió d'un rival dels arlequinats.
Déu-n'hi-do, la de vermelles que portem
sí.
En el més menys, gairebé un any, no arriba per un mes, aquesta última expulsió d'Antonio Romero. Ho remato tot, Sergi, 2:45 amb el que comentaves abans, amb la representació sabadellenca a la reunió que es du a terme dels clubs de primera federació, les Rozas.
Sí, a la seu de la Federació Espanyola de Futbol, com dèiem, el director general del club, el Bruno Batlle, hi està assistint. Molts temes econòmics, sobretot, bàsicament, tot gira al voltant de la viabilitat de la categoria, recursos, etc etc. I, per cert, el company Rafa Maínez comentava ara fa un moment, un dels punts que ja s'haurien tirant endavant és el d'implantar a partir d'ara un model de control econòmic basat en el model que ja existeix a la UEFA, per exemple. Només aquells clubs que el puguin poder complir, que el puguin tirar endavant, seran aptes per competir en aquesta primera federació. Veurem si això realment es compleix fil per randa o si es troba alguna escletxa legal que permeti més d'alguna trampeta.
Doncs més rigor, més control econòmic, més estricte, sempre és una bona notícia després de tot el que hem viscut en les últimes dècades a la tercera categoria del futbol estatal. Sergi Garcés, gràcies. Fins demà.
Fins ara.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
En futbol formatiu, un dels moltíssims equips del centre d'esports que ha celebrat una victòria aquest últim cap de setmana ha estat el juvenil A, en l'estrena d'Edu San José. Com a primer entrenador del Divisió d'Honor, el conjunt arlequinat va aconseguir un triomf remarcable per 0-1, allà on ningú ho havia fet durant tota la primera volta, el Feliu i Codina al camp del DAM. Un gol de Xiaoke en el minut 18, rematant de primeres una falta servida des del mig del camp, va ser suficient per endur-se els 3 punts contra el tercer classificat del grup 3. San José destaca que aquesta victòria també és mèrit de l'estaf anterior que encapçalava Marc Nomen i del qual, recordem, ell n'era el segon entrenador.
Parlem amb Jaume i l'Alberto, deien que el Visor mai havia guanyat el Sabadell de l'Adam. O sigui, una victòria que de mèrit dels jugadors, de tot l'estaf, de l'estaf anterior, del Narnomen, del Pautria, de tots els que estan ara, de l'Àxel, del José, els que estan ara al filial, i de l'estaf nou, fruit del treball de tota la temporada, pues, començar la segona volta és una alegria enorme.
Amb aquest marcador, el Sabadell juvenil comença la segona volta escalant fins la novena plaça amb 21 punts, 8 per sobre del perill. Tot plegat dona continuïtat a la bona dinàmica. En el tram final de l'era Nomen i ja van 10 punts dels últims 15 en joc. A més, San José ha remarcat també les dues últimes porteries a 0, una de les assignatures que, segons ell, tenien pendents. Com deia San José, el pròxim compromís, dissabte a les 4, Olímpia contra un Badalona que té 3 punts més que el primer juvenil arlequinat, una bona ocasió per sumar una nova porteria a 0. I la jornada també està rodona, un esglaó per sota la Lliga Nacional Juvenil, amb les golejades del juvenil A, del mercantil i del juvenil B del Sabadell. El Joan Murtró arraona Marinals, el conjunt mercantilista es va refer de la millor manera possible de la primera derrota en més d'un any, superant 3-0 un dels principals rivals directes per l'ascens, com és l'escola de futbol Gavà. Pel tècnic Marc Alabarder, la reacció després de la desfeta a la Dani Jarque va ser el més meritori.
Aquesta setmana, com comento, l'hem enfocat molt en aquest aspecte, perquè tant temps sense perdre és com reaccionar l'equip, no? Ni nosaltres mateixos sabríem com això podria afectar. I us puc dir que ha sigut la millor setmana d'entrenos que hem fet en tota la temporada, no? I això ja denota la mentalitat que tenen els jugadors i després això s'ha vist traslladat al camp. Entenc que un equip guanyador no és el que guanya més, sinó el que és capaç de, en situacions adverses, sobreposar-se, i crec que nosaltres avui ho hem fet molt, molt bé.
Els gols, no obstant això, no van arribar fins la segona part amb un doblet de Miguel Expósito i un xut des de fora de l'àrea de Marc Aguilar. Expósito, per cert, es troba ja al top 5 de màxims golejadors històrics del primer juvenil blaugrana amb 25 dianes, un rànquing que fa el propi club amb dades recollides des de la temporada 84-85. Per sobre té ara mateix els germans Bueno, Nacor amb 27, Aaron amb 29. El mercantil a tot això segueix sent el millor juvenil A del grup 7, amb 3 punts de marge respecte al Nàstic Manresa i 5 ara amb l'últim rival, amb l'escola de futbol Gavà. Al final d'aquest partit, contra el conjunt gavanenc, el Joan Murtró, el Pau Vitorí, precisament va parlar uns minuts amb el Miguel Expósito.
Vinga, va, que estem al costat d'un dels protagonistes de la victòria de, per 3-0 del mercantil contra l'escola de futbol Gavà, amb el Miguel Expósito. Què tal, Miguel, com estàs?
Hola, molt bones. Aquí, després de la victòria de sumar els 3 punts, estic molt content per com ha jugat l'equip i com ha finalitzat el partit.
I en el terreny personal, vaja, t'ha sortit la tarda rodona, eh? Un doplet també, el primer, el segon gol, el primer a l'inici del segon temps, per tant suposo que molt content, no?, també amb la teva actuació.
Sí, la veritat és que estic molt content amb els dos gols que he fet. Això és gràcies a tot l'equip, que hem pressionat molt bé i ha arribat als cos meus.
No sé si tu, Miguel, ets conscient aquesta temporada d'una estadística que va publicar el club ara fa unes setmanes, que deia que estaves allà entre els màxims golejadors del juvenil A de la història del club. Amb els dos gols d'avui, et poses, diria, que en 25 ja. No sé si ho tenies controlat, això d'entrada.
No ho tenia molt controlat, però sé que porto bastant gol i això el que em dona és més motivació per seguir marcant els següents partits i donar els 3 punts a l'equip.
Ja et diem nosaltres que et fiques al top 5, de màxims golejadors del mercantil, fa la cara de sorpresa. Són paraules majors, eh?
Sí. És un orgull representar l'equip amb els gols que faig, i això és perquè l'equip i els entrenadors i tots estiguem molt més amunt.
Ens deia també el Marc Xalabarder, l'entrenador, que se n'agrava especialment per tu perquè les coses no t'havien sortit a l'Espanyol i que has tornat amb molta confiança aquí a casa, al mercantil. No sé si tu també ho notes.
Sí, perquè a l'Espanyol vaig perdre la confiança que tenia i a l'arribar aquí, que és com està a casa meva, vaig tornar a tenir la confiança i aquí estic.
Miguel, sobre el partit, la veritat és que heu pressionat molt amunt des del principi, ofegant el Gavà, els gols han arribat a la segona meitat, però vaja, el cap i a la fi també no deixa de ser una victòria molt important perquè és contra un rival directe, no? Que el deixeu a 5 punts a la classificació.
Sí, això del rival directe, hem guanyat el partit i això significa que el deixem a 5 punts i això per nosaltres és molt orgull perquè estem molt més amunt i així ja podem pujar el més ràpid possible.
Al final, i amb això ho remato, a un partit per acabar la primera volta, home, candidats ho sou. Ara mateix sou el millor A. Per tant, imagino que la segona volta l'objectiu ha de ser aquest, no?
Sí, l'objectiu de la segona volta és seguir guanyant els mateixos partits més, si es pot, i acabar allà amunt, que és el que volem.
Miguel, felicitats per aquest doblet i aquesta victòria per 3-0. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
I si Miguel Expósito va enlluernar el Joan Murtró a Figueres, l'heroi de la maneta del juvenil B del Sabadell va ser Ivan Sánchez, després que Alia Camará avancés els de Conrad García en el 6è minut de joc. Un hat-trick del davanter arlequinat va encarrilar una victòria molt plàcida contra un rival de la part baixa, al qual deixen ja a 9 punts de diferència. Aquesta destacada actuació es refereix al mateix Conrad García.
Ivan és un cas curiós, és un jugador que porta la primera temporada amb nosaltres, i bueno, és un jugador que sabíem que ja l'any passat va fer molts i molts gols al Granollers. És veritat que ja hagués volgut tenir més importància d'inici, però s'ho ha anat guanyant. La setmana passada, evidentment, es va guanyar ser titular aquesta, havent marcat 2 gols contra Javac, i aquesta setmana n'ha fet 3 més. Per tant, s'està guanyant, s'està tirant la porta a terra amb tants gols, que no és gens de fàcil marcar 5 gols en 2 jornades aquesta categoria nacional.
Mario Jaspe va rodonir aquest 0-5 ja a les acaballes. El juvenil B del Sabadell, que passa a ser 7è amb 20 punts, obrirà el foc aquest dissabte a Olímpia a 2:15 contra l'Adam B, mentre el mercantil tindrà una altra sortida complicada a 4:15 contra el Cornellà B. Rematem el futbol amb la segona catalana. El Tibidabo Torre-Romeu es manté tercer al subgrup 4B una jornada més i, per tant, ara mateix tindria l'últim bitllet per accedir a la fase d'ascens. Els de Toni Sallés no van fallar en la seva visita al CUE de la Lliga al San Lorenzo, imposant-se per 2-4. Una victòria, això sí, que el Tibidabo va haver de treballar de valent contra un rival que va oferir molta resistència, fins al punt que els agarencs es van posar per davant en el 12, però Toni Mesa i un inspirat Abel, autor d'un doblet, es van encarregar de capgirar el marcador abans del descans.
La verdad fue importante porque empecemos perdiendo y nada, bueno, al rato metió Tony y sí, bueno, antes del descanso, pues la verdad que después de empezar perdiendo el partido, pues la verdad que es importante quitar el descanso con una cosa ganando, vaya.
Les paraules d'un Abel que va ser un autèntic malson pel San Lorenzo, perquè quan els agarencs es van posar 2-2 en el 61, va ser l'atacant qui va posar immediatament de nou el Tibidabo per davant. No va ser, però, la tarda perfecta per Abel, que va haver de ser substituït per un fort cop en una espatlla. En tot cas, el Tibidabo no va fallar, com tampoc ho van fer els altres equips de la zona alta. El Montcada, el segon classificat, va derrotar el Sabadell Nord per 3-2 en un enfrontament en què els de Canoriac es van quedar curts en la remuntada. En poc més de mitja hora, els montcadencs ja guanyaven 3-0 amb una cierta dosis de polémica, según el jugador Antonio García.
Dos ocasiones puntuales, un fallo que tuvimos en defensa, que puede pasar, que al final es fútbol, y una jugada fuera de juego muy claro que se vio y al final, pues bueno, eso te queda marcado para todo el partido. Pero sí fue un partido que al final tuvimos esas dos ocasiones que conseguimos meter gol y fue eso, fue quedamos en la orilla al final, con el sprint y demás, pero bueno, plantamos cara a un gran equipo y se notó que falta un poquito más.
Als 9 minuts de la segona, el marcador ja era de 3-2 amb els gols de Gerai Garrido i d'Ivan García, però el Sabadell Nord ja no va poder completar la proesa. A les acaballes, Marc Duran va ser expulsat per haver vist 2 grogues en 5 minuts. Situem la classificació dels equips sabadellencs del grup. El Tibidabo, com hem dit, és tercer amb 22 punts, amb una jornada més que els rivals directes, i 2 punts de marge sobre el Ripollet, 4 per damunt del Can Rull Rómulo Tronchoni, a qui li va tocar descansar, i el Sabadell Nord, tot i venir just per darrere, es queda ja gairebé definitivament tallat en zona alta amb 13 punts. Aquest cap de setmana juguen els 3 equips de la ciutat, els de Canoriac rebent l'Olímpic en Fatjó, el Tibidabo a Torre-Romeu davant del Badia i el Can Rull s'enfrontarà a domicili al Natació Terrassa.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Hem obert una nova estació de servei Shell encara més a prop teu, a Sabadell, al carrer de Rocafort 123. Vine i gaudeix de tots els avantatges que t'oferim amb la nostra aplicació Mi Energia Disa. Descarrega-te-la ja i aconsegueix fins al 8 de febrer un val de 5 euros per al teu següent proveïment de carburant a Shell Rockblum. Visita'ns i prova el servei i qualitat Shell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
D'aquí a 10 minuts i mig arrencarà el Notícies Migdia aquí a Ràdio Sabadell. Abans hem de parlar de futbol sala i també d'handbol. Al Mundial de Polònia i Suècia, els hispanos han accedit a la main round en plena de victòries després de superar amb comoditat a l'Iran per 22 a 35. Ahir a la nit, el sabadellenc Dani Fernández va marcar 2 gols en el tercer triomf en 3 partits dels de Jordi Rivera. Espanya, així assegurat, passa a la segona fase amb 4 punts arrossegats abans de veure's les cares demà amb una de les anfitriones, Polònia, divendres contra Eslovènia i diumenge davant una altra de les favorites a l'or, com és la vigent campiona olímpica França. Recordem que amb l'equip genollers Ian Tarrafeta, qui ha abandonat la concentració espanyola per culpa d'una fissura en una costella. Ahir el teníem de viatge, s'estarà a la ciutat ara un parell de dies abans de marxar cap a França, on juga, recordem, a les files del PUC. Hola, Ian, què tal, com estàs? Doncs hem perdut la comunicació amb l'Ian Tarrafeta, amb el jugador de la selecció espanyola d'handbol, que ha hagut de tornar. No està de sort amb el tema de les lesions o de malalties. Recordem, l'any passat, per exemple, va passar la Covid en meitat del campionat d'Europa i es va perdre algun partit, tot i no abandonar en aquell cas la concentració. En el cas d'aquest Mundial de Suècia i de Polònia, sí que ho ha hagut de fer. Ara sí, Ian, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
S'havia tallat la comunicació just quan et saludàvem. Deia ara el tema de l'europeu i la Covid l'any passat. Ara aquest problema, aquesta lesió a les costelles, sembla que cada cop que hi ha un gran torneig passa alguna cosa.
Sí, sí, desgraciadament doncs, han sigut dues experiències doncs, per un costat molt positives, però per un altre doncs, bastant tristes, no? Aquesta sí que és definitiva, així que vaja, molt trist d'haver hagut de dir adéu al Mundial.
Diuen que és una zona especialment dolorosa, a les costelles.
Sí, la veritat que aquests 3-4 primers dies amb molt dolor, he estat doncs, en despertar de matinada a causa del dolor, ja no podia trobar una posició per dormir, però bueno, avui he dormit bastant bé i gràcies a als medicaments, als analgèsics i tal, estic aguantant bastant el dolor.
Suposo que es valoraria el diagnòstic. No hi havia cap manera, no?, de poder recuperar-te allà i de poder arribar al tram final del Mundial, per exemple?
No, al cap i a la fi, tot el que és oci s'ha de deixar doncs, temps, que soldi bé. Jo crec que fins d'aquí un mes doncs, seguiràs tan fràgil, evidentment, i és complicat. En un esport com l'handbol, que és de contacte, que el tronc, la part inferior, doncs, la part superior del cos, doncs, rep moltíssims cops, doncs hauria sigut de molt risc.
Et preguntava físicament, psicològicament, anímicament, com estàs després de veure tallar el Mundial i haver d'abandonar forçat després del partit inaugural?
Sí, vaja, després de rebre els resultats de la radiografia, evidentment, doncs que tant el dia D com el dia després de viatge doncs, han sigut durillos, però vaja, ara estic aquí a casa amb la família, que això doncs, vaja, fa pujar la moral i a poc a poc doncs, anar-ho païnt tot.
Què t'han dit els companys o el seleccionador, Jordi Rivera?
No, vaja, evidentment, doncs, que els sap molt greu, que vaja, que lluitaran per mi, que tant de bo, doncs, poguéssim estar allà i que vaja, que si arriben a semifinals, que m'esperen l'últim cap de setmana allà per poder fer pinya amb ells.
Per tant, el bitllet a punt per si de cas, per tant de bo que sí poder celebrar alguna cosa. Deies, parlaves d'un mes, el procés de recuperació per tornar a jugar definitivament, més o menys, en quin període està contemplat?
Sí, el doctor de la selecció em va comentar doncs, entre 3-4 setmanes. ara haig de passar una radiografia la setmana que ve de control per aviam com està tancant la ferida i vaja, doncs anar controlant, jo crec, periòdicament, però vaja, sobre el mes i poc, m'han dit.
I de moment aquí a casa, però per poc temps, carregant les piles i l'ànim amb la família, però d'aquí a no res te'n tornes cap a França, no?
Sí, ara ja és on faré el procés de recuperació, a més on tinc la doctora que em coneix, els fisios que em coneixen, allà hi ha una mica tot el material per poder fer que la recuperació vagi una mica més ràpid.
Des de la distància, Ian, has anat seguint segur el Mundial, plena de victòries a la primera fase. Ara arriba l'hora de la veritat, no?, amb aquest main round, amb un anfitrió, amb Eslovènia, sobretot amb França. Arriba els partits que fa mal perdre's, però on es juguen realment les garrofes als teus companys.
Sí. Vaja, ja des del primer dia ens tenim una mica al cap que la fase de grups era una mica més senzilla, que la main round, això sí, es complicaven bastant les coses amb tres grans equips. Polònia, que juga a casa, i va complicar molt les coses a França, que és capaç de lo millor però també de lo pitjor. Eslovènia, que és un equip que està molt en forma, i vaja, doncs França, doncs res a dir, no? D'aquests tres se n'han de guanyar dos, així que vaja, esperem confiança total amb l'equip per classificar-se per aquests quarts de final.
Fins a on els veus arribant? O sigui, tens la maleta a punt per si de cas et toca anar a una hipotètica final o alguna cosa així o no?
No, home, evidentment. Jo he fet tota la preparació amb l'equip i sé que som capaços de tot. I també, doncs, mirant les competicions anteriors, sé que som un equip, doncs, capaços de plantar cara a tothom, amb les nostres armes, doncs, ser capaços de fer caure els equips més grans i crec que un cop més ho aconseguirem.
I l'última, Ian, parlàvem del procés de recuperació. Evidentment, en el calendari és com un parèntesi aquest Mundial situat al mes de gener. Malauradament, en el teu cas, serà per una lesió, però entenc que de cara al segon tram de temporada, pensant ja en club i no pas en selecció, intentar recuperar-te aviat per poder tenir el segon tram entre cometes més normal possible, no?
Sí. En l'equip, doncs, també tenim objectius molt, molt importants. Seguim vius en la segona competició europea, la Copa d'Europa, i vaja, el nostre objectiu és classificar-nos i anar el més lluny possible en aquesta competició, i en Lliga, doncs, també la cosa està molt apretada. El nostre objectiu és quedar quarts, estem a 2 punts d'aquesta plaça, així que amb moltes ganes de recuperar-me al 100% i poder ajudar l'equip en aquest tram.
Doncs Ian Tarrafeta, que des d'aquí, des de Ràdio Sabadell, també volíem enviar-te una abraçada i molt ànim per aquesta malaurada lesió que t'ha deixat amb la mel als llavis, un partit i prou d'aquest Mundial de Suècia i de Polònia. Cuida't molt, una abraçada.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, una abraçada.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Avui acabem amb futbol sala, perquè aquesta nit tenim duel derbi sabadellenc a la Copa de Catalunya. A les Termes obren la tercera ronda de la competició El Ático i el Club Natació Sabadell. Hola, Sergi Parc.
Hola, Adri, com estàs?
Un enfrontament molt especial, molt més sobretot pels que juguen avui de local, que militen a segona catalana i, per tant, viuran el que probablement serà el partit més important de la seva curta història contra un club de la ciutat, però que està 4 categories per sobre.
Sí, com dius, 4 categories de diferència entre uns i altres, perquè els nedadors, recordem, estan a segona B. Ara bé, l'Ático ve d'eliminar el Castellà de tercera nacional i, per tant, ara somien en fer saltar a la banca un altre cop. I com dius, a l'equip es parla d'il·lusió, motivació, de ganes de plantar cara a tot un Natació Sabadell. I si et sembla, escoltem ja el Gerard Pasqual, el segon capità de l'Ático, parlant-ne de tot plegat.
Per nosaltres, jugar aquest partit és tot un luxe. O sigui, competir en un partit de Copa contra el primer equip del club de natació és un premi per a nosaltres. Per tant, intentarem gaudir al màxim de l'experiència, intentar competir-lo de la millor manera possible i de la forma més digna. Perquè entenem que serà molt complicat, però bé, tenim molta il·lusió i intentarem gaudir al màxim.
I per la seva part, el club s'estrena a la competició després de perdre Lliga fa 3 dies de forma dolorosa, 3-2 a Eivissa, encaixant el gol de la derrota a 10 segons del final, i ara els d'Adri Sánchez són 8ens en aquesta segona B, amb 22 punts, i està molt i molt comprimit el grup fins al punt que del 6è a la zona de descens hi ha només 3 punts de diferència. Per tot, evidentment, la prioritat del Natació Sabadell, com diu el jugador Quim Gassó, no és cap altra que la Lliga a aquestes altures, però demana afrontar el partit d'avui com sempre.
Està clar que sempre serà un partit més important per ells que per nosaltres, però al final és un partit més i no donarem per perdut ningú partit ni anirem a perdre ningú lloc. O sigui, Sí, és veritat que no és un partit de Lliga, però és un partit i s'ha d'afrontar amb la mateixa motivació de sempre.
Alerta amb aquesta dada, eh? La pista del partit d'avui serà la del Col·legi Les Termes, és a dir, pista descoberta, per tant, sent l'hora que és Sergi Parc, els que vagin a veure el derbi ja poden abrigar-se bé.
Sí, aquesta fórmula de jugar a l'aire lliure ja li va funcionar a Tico en l'anterior ronda per superar el Castellà, com dèiem abans. De normal jugar al pavelló municipal de Sol i Padrís, tot i que en algun partit de Lliga ha hagut d'anar al pavelló nord o fins i tot a Cal Balzac. I en tot cas, Pasqual espera treure profit d'aquest factor pista.
És veritat que el fet de que el partit es jugui a pista descoberta doncs potser ens pot beneficiar una miqueta, però bueno, al final també nosaltres tenim la disponibilitat de pavellons que tenim i ens agradaria tenir més hores, però al final s'ha quadrat d'aquesta manera i bueno, és veritat que ens pot beneficiar una miqueta, però el que és segur és que la pilota serà rodona, esfèrica, hi haurà dues porteries, vull dir que jugarà a futbol sala.
Evidentment que jugarà a futbol sala i així ho haurà de fer el club, siguin quines siguin les circumstàncies, i des del Natació Sabadell tampoc volen posar cap excusa per aquest partit, Adri, que arrencarà a 21:45 de la nit, com diem, a la pista descoberta de Les Termes.
Demà amb el Pau Vitori al capdavant del programa en parlarem. Sergi Parc, gràcies.
Fins ara, Adri.
Ens quedem sense temps, el Toni González ha estat a les vies de so, demà això, la roda de premsa presentació de Ricard Pujol, també Iker Pajares des de Nova York, la Llanera, etc, aquí a la una. Ara el Notícies Migdia amb la Núria García. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.